can do so much. All you, still more. I need your love. I need your love. God, speed your love.
Hola, bon dia. S'han acabat allò que en diguem les vacances d'estiu i tornem a reemprendre aquest programa, sempre parlant de cinema. I ho farem despedint a dos actors espanyols, o una actriu i un actor, que sens dubte ens porten a tots aquells anys d'infantesa. Era l'any 50 quan en el cinema Retiro, si no recordo malament, era un dia de la Liberació, es projectava una pel·lícula que, malgrat els anys que han passat, avui encara continua a la ment de tothom. Es tracta de La cura d'amor, aquella història de Joana la Boja, viscuda amb el seu marit, i que ens va fer en tots, i m'incluïeixo jo i tot, en aquells moments devia tenir sobre els 8 o 9 anys, amb una història que sens dubte ens va quedar. La seva intèrprete era Aurora Bautista, però és que aquell mateix 50, Juan de Orduña, el mateix director, ens presentava una altra pel·lícula d'Aurora Bautista, aquesta també projectada al Retiro i que portava per títol Agustina de Aragón. Més ben dit, projectada al Retiro i al Prado, que en aquells moments semblava ser de què, com avui, anaven conjuntament. Agustina d'Aragón també va ser presentada el 1950. La cura d'amor potser va ser estrenada el 48, jo la vaig veure el 50 en una reposició. Aurora Bautista ens va oferir també Pequeñeces, amb el mateix director Joan Larduña, però sens dubte, i malgrat aquesta La cura d'amor o aquesta Agustina d'Aragón, Aurora Bautista, ja amb una edat més gran, va ser la gran actriu de La tia Tula, aquella pel·lícula d'un viudo que viu amb la seva cunyada i que els dos pretenen viure una apassionada història d'amor. L'altre déu va per Carlos Larrañaga. Ell també va ser un d'aquells actors que, malgrat avui ser un actor més de televisió que no pas de cinema, es va iniciar també als anys 50. Qui no recorda aquell vaso de whisky? Aquella història que ens feia pensar en què tenia una certa semblança amb la joventut, no la sitgetana directament, sinó amb aquells que venien de fora, aquells que nosaltres en dèiem els veranejants, aquella història d'aquells joves que, tenint diner, semblava ser que en aquell moment ho tenien tot. Un vaso de whisky és, doncs, la història en la que Carlos Larrañaga també interpretava junt a Arturo Fernández i que vivien aquesta història de gent amb diners o de joves adinerats que, pensant-se que amb aquest diner podien tindre-ho tot a la mà. Ell també va ser protagonista de 15 bajo la lona, una història de soldats, però no de la mili normal, sinó d'aquests personatges que feien milícies universitàries i que, també una mica a l'estil del vaso de whisky, per ser precisament això, milicians universitaris, ells es creien els reis del mambo. I també podríem pensar en aquella pel·lícula Orgullo y Pasión, Gary Grant, Sophia Loren, Frank Sinatra i un llarg repartiment d'actors secundaris espanyols en la que Carlos Larrañaga també interpretava un paper important. Aurora Bautista, Carlos Larrañaga ens han dit adeu. Nosaltres des d'aquí també els hi diguem un adeu, recordant-los-hi potser que ells varen ser, en un moment donat de la nostra adolescència, dos actors que ens van fer passar molts bons ratos al cinema. Oh, I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estreno avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena la última pel·lícula de José Luis García, aquell home que en un moment donat va ser guanyador d'Òscar per aquell Volver a empezar. La pel·lícula es tracta Holmes i Watson, Madrid Days. Una història, doncs, sobre aquests dos personatges policials portats a terme no pas per al cinema anglès, sinó per al cinema nacional. També s'estrena Xangai, una pel·lícula que està interpretada per John Cusack i que ens porta una història semblant, malgrat sigui molt diferent, a la de Casablanca, però s'ha de dir que sense Humphrey Bogart ni Ingrid Bergman. Un altre estreno, Dredd. Dredd és una reposició d'una pel·lícula que va fer Silver Stallone, una pel·lícula futurista que sobre els anys 80 va fer Silver Stallone en un personatge o un policia d'aquells molt moderns. Ara ens arriba una reposició, més ben dit, una nova producció sobre un personatge que en el seu moment, almenys aquí a Espanya, ja no va tindre massa èxit. Eternamente Comprometidos, una història també d'amor, com The Deep Blue Sea, una història policiaca, al igual que Tenemos un plan, aquesta interpretada per Viggo Mortensen i que també ens porta una història policiaca plenament actual. Holmes i Watson, Madrid Days, Shanghai, Dredd, Eternamente Comprometidos, The Deep Blue Sea i Todos Tenemos un plan. Són sis pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Curiosament, per primera vegada, una pel·lícula de dibuixos espanyola o d'animació espanyola es col·loca de número 1 en recaudació de taquilla. Es tracta de Les aventures de Tadeo Jones, la història d'un personatge que vol intentar o que intenta simular a Indiana Jones, però en aquest cas amb dibuixos animats i s'ha de dir amb una pel·lícula que satisfà a grans i a petits, o sigui que els que vegin aquesta pel·lícula s'ho passen d'allò més bé amb ella. Curiosament, i com he dit, és la primera vegada que una pel·lícula de dibuixos animats espanyola es col·loca de número 1 amb recaudacions de taquilla. De número 2, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. És un títol que, sens dubte, fa una mica allò de repel·lència, perquè no ens imaginem a un president com Abraham Lincoln caçant vampirs. La pel·lícula, que és de Tim Robbins com a productor, és una d'aquelles pel·lícules que ell sempre ens acostuma a fer, pel·lícules fantàstiques, pel·lícules que fugen del cinema normal i que sempre es belluguen dintre un món més aviat fantàstic. És estrany que Tim Robbins no apareixi mai en el Festival de Sitges, perquè, sens dubte, pel·lícules com El cazador de vampiros o aquesta Abraham Lincoln podrien estar perfectament dintre la programació del cinema fantàstic de Sitges. De número 3, Los mercenarios, segona part. Silver Stallone, Bruce Willis i una llarga llista d'actors que es dediquen a la bufetada i al cop de puny. Ells ja van fer Mercenarios, l'èxit va estar assegurat i ara ens tornen tots ells, els mateixos, una llarga llista, com he dit, encapçalada per Stallone i Bruce Willis, de personatges que en les seves pel·lícules sempre apareix la bufetada, la persecució, el cop de puny, etc. etc. De número 4, Breve, La indomable. Aquesta pel·lícula també de dibuixos que presenta la Pixar Walt Disney i que ens porta la història d'una noia que és indomable dintre les terres, podríem dir, del nord d'Europa. I per últim, Ted. Ted és una pel·lícula que ens porta la història d'un noi que, des de petit, porta sempre al seu costat un os de peluix. Quartet, doncs, és una pel·lícula que, curiosament, jo ara he estat a Alemanya i apareixia també en tots els cinemes alemanys com un dels èxits d'aquest moment. Espanya no ha acabat d'arribar de número 1, però sí que s'ha col·locat dintre aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació. Les aventures de Tadeo Jones, de número 1, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, de número 2, Los Mercenarios 2, de número 3, Breve, Indomable, de número 4 i Ted, de número 5. Veurem si José Luis García, amb el seu Holmes i Watson Madrid Days, aconsegueix arrebatar les aventures de Tadeo Jones a aquest primer lloc. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro estrena Les aventures de Tadeo Jones, aquesta història d'aquest personatge de dibuixos animats espanyols que intenta o que aconsegueix semblar-se a Indiana Jones. Les aventures de Tadeo Jones, com he dit, s'ha col·locat de número 1 en recaudació de taquilla a tot Espanya i aquí sí que hem d'esperar que no sigui menys. Les aventures, doncs, amb dibuixos animats que fan les delícies no solament dels petits, sinó, curiosament, també dels més grans. Amb sessions de nit, d'aventures de Tadeo Jones de 3 sessions de tarda, i amb sessió de nit hi podreu trobar l'irlandès, una història policiaca que ens mostra la col·laboració d'un policia irlandès amb un dels Estats Units. Curiosament, aquesta pel·lícula ha aconseguit una certa o una llarga llista de guardons amb diferents festivals on ha estat presentada. En quant al cinema Prado hi trobarem Elefante Blanco, una pel·lícula argentina amb Ricardo Darín, i també Inmaduros, una pel·lícula que no us puc donar informació perquè no l'he trobat a les cartelleres habituals. Sembla que el cinema Prado es dediqui ja més a un cinema que no arriba a ningú que no pas el cinema comercial, com si està fent el cinema Retiro. És una autèntica llàstima perquè això no fa res més que a la llarga anar tancant un cinema. Les aventures de Tadeo Jones i l'irlandès al cinema Retiro, Elefante Blanco e Inmaduros al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg d'aquesta setmana i a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Fa potser 40 anys s'estrenava una pel·lícula. El seu títol, El último hombre vivo sobre la tierra. Una pel·lícula que interpretava Charlton Heston i que es pot dir que quasi bé actuava sol a la pel·lícula. Ara s'ha fet un remake. Un remake que ha funcionat bastant bé al cinema i que està interpretada per aquest actor de color avui en dia en boga, que és Will Smith. El seu títol ara és Soy Leyenda. Soy Leyenda, pues, no és res més que un remake d'aquest últim hombre vivo sobre la Tierra que un dia ens va oferir Charlton Heston. Una història, doncs, d'un home que després d'una, podríem dir, història nuclear, es queda sol a la Terra. Però en realitat, ell i el seu gos no estan pas tan sols com s'imaginen. Soy Leyenda la trobarem aquesta nit, avui, per televisió TV3, a partir de les 22:25 de la nit. També us recomanaria Secuestrada. Secuestrada és una pel·lícula senzilla que ens porta un segrest d'una noia en una gasolinera i que això porta a la investigació del seu marit intentant trobar-la contínuament. La pel·lícula està interpretada en el paper de dolent per Jeff Bridges i el paper de bo per Kiefer Sutherland, o sigui, el marit de la dona segrestada. Segrestada, doncs, és una pel·lícula que té interès, que us farà passar un rato molt bé i que, sens dubte, fins al final, no aneu descobrint la seva intríngulis. Vuit Televisió ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 22:15. A continuació, la mateixa televisió ens oferirà una altra pel·lícula força interessant, Los Nuevos Centuriones, una pel·lícula que està interpretada per George Scott i Cage Stack, una història de policies, dels intríngulis que es belluguen dintre d'aquestes policies i com alguns no són pas tan bons policies com en realitat aparenten ser. Los Nuevos Centuriones la trobarem, doncs, per Vuit Televisió a continuació d'aquesta segrestada, o sigui, a partir de les 12 de la nit. Un clàssic del cinema, o del teatre, més ben dit, del teatre espanyol, La Casa de Bernarda Alba. Mario Comús la va portar al cinema d'una forma magnífica, amb una sèrie d'actrius que, sens dubte, varen marcar o varen demostrar de què en realitat eren grans actrius. La Casa de Bernarda Alba, doncs, està portada al cinema amb una serietat, amb una forma molt estricta i que va fer que ell en el seu moment ja funcionés perfectament a les pantalles i que fos considerada una de les bones pel·lícules del cinema espanyol, malgrat que això de fer teatre clàssic al cinema o teatre clàssic espanyol al cinema en el nostre país no ha acabat mai de funcionar. Mario Camus, amb aquesta Casa de Bernarda Alba, quasi bé ho aconsegueix. La U ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 11 de la nit. Recomanar-vos una pel·lícula en què té el cinema de darrere fons. FX, Efectos Mortales. La història d'un home que es dedica a fer els efectes mortals, no els efectes mortals, sinó els efectes del cinema, allò de la sang, aquelles coses de que el maten però no és mort, etc, etc. Ell, a poc a poc i sense voler, es va veient involucrat en una història d'un assassinat, que a més porta una altra història al darrere, que és treure del país a un mafiós. FX, Efectos Mortales, doncs, amb aquests trucatges del cinema de tota la vida, aconsegueix que l'espectador s'ho passi la mar de bé amb ella. I anem veient com, a base d'efectes, aquest personatge en qüestió va descobrint els autèntics o les persones autèntiques que en el fons belluguen la intríngulis. La Sexta 3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 10 de la nit. I també recomanar-vos Les Quatre Plumes. Aquesta és la seva última versió que s'ha portat al cinema. No és pas la dels anys 40, la dels 50 ni la dels 60. És la del 2004, em sembla que és, i que té com a protagonistes Kate Hudson i Hannah Lager, aquest actor que es va suïcidar. Les Quatre Plumes, doncs, ens porta aquesta història ja sabuda d'un personatge que es nega, un personatge anglès, que en el seu moment es nega a anar a la guerra a l'Aràbia Saudí, i això fa que els seus amics li entreguin tots una pluma, que ell, que significa la covardia, i que ell, a poc, anirà tornant als quatre personatges. Les Quatre Plumes la trobarem per la Sexta 3, també demà dissabte, a partir de les 15:30 de la tarda. La Novena Puerta. Roman Polanski va dirigir aquesta pel·lícula amb un Johnny Depp que ens mostra que també pot fer cinema de terror. La Novena Puerta, doncs, és una història de diables, una història diabòlica, una història que ens porta el dimoni de darrere fons i que ell lluita a través d'un llibre d'aconseguir que aquest dimoni desapareixi. La Novena Puerta la trobarem, doncs, per TV3, el diumenge a partir de les 18:05 de la tarda. Sentència de Muerte, una pel·lícula policiaca en què, més ben dit, carcelària, en què està interpretada per aquesta actriu sueca Connie Nilsson, una pel·lícula doncs carcelària de dones i que té la seva intríngula força interessant. La 2 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. Recomanar-vos Invictus. Invictus és una pel·lícula dirigida, és la penúltima pel·lícula dirigida per la penúltima o potser la tercera d'última dirigida per Clint Eastwood. És una pel·lícula que ens porta la història de Nelson Mandela i de com ell, un cop ha sortit de la presó i per reunificar tota Sud-àfrica amb un partit de futbol americà, aconsegueix que negres i blancs visquin junts uns moments extraordinaris. Invictus està interpretada doncs per un Matt Damon que fa el paper de blanc i per un Morgan Freeman que fa el paper de Mandela, realment espectacular, i que hi ha moments que sembla que realment tinguis l'autèntic Mandela davant. Clint Eastwood, que estem acostumats amb un cinema molt dur, potser en aquesta pel·lícula peca una mica de tova, diguem-ho així. És una pel·lícula que potser és massa bonic moltes coses, però sens dubte Clint Eastwood continua demostrant-se de que avui per avui i malgrat els seus 80 i escaig d'anys continua sent un dels directors més importants que té els Estats Units. TV3 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 22:15 de la nit. Una altra història amb Johnny Depp, A qui ama Gilbert Grape. Una història que ens porta a l'Amèrica més profunda, amb un Leonardo DiCaprio quan era un nen i que va ser nominat a Oscar com a millor actor secundari. I una història, sens dubte, interessant, que ens fa viure doncs el que passa en aquests pobles de la profunda Amèrica. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimarts a les 18 hores. Torna la mòmia. La mòmia 3, la tomba de l'emperador Dragon. TV3 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 15:40. I per últim, Toma el dinero y corre. Woody Allen, esplèndid, amb la que va ser potser la seva primera pel·lícula que veiem amb ell com a director. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 7 de la tarda. Soy leyenda, Los nuevos centuriones, Secuestrada, La casa de Bernarda Alba, FX, Efectos mortales, Las cuatro plumas, La novena puerta, Sentencia de muerte, Invictus, A quien ama Gilbert Grape, La momia 3 i Toma el dinero y corre, és sens dubte un bon reguitzer de pel·lícules per passar la setmana. Passem ja als que prefereixen veure el cinema en televisió, en DVD. Podran trobar ja Rec 3 Genesis. Aquest any, doncs, la pel·lícula Rec no estarà present al nostre festival. Aquest any que diuen que totes les pel·lícules seran espanyoles, o que la majoria de pel·lícules seran espanyoles, Rec 3 no hi apareixerà perquè ja està en vídeo. També hi podran trobar, o hi podreu trobar ja Intocable, aquesta pel·lícula que s'ha convertit en el gran fenomen del cinema francès dels últims anys i que s'ha de dir que Sitges s'ha projectat durant 10 setmanes. O sigui, això vol dir que, sens dubte, la pel·lícula té alguna cosa. Alguna cosa d'aquelles que fa que te la miris i diguis quina pel·lícula més interessant sense ser res de res. I per últim, també hi podreu trobar Los Vengadores. Los Vengadores és la història de quatre personatges de la col·lecció Marvel que s'han ajuntat en una pel·lícula i que fan les delícies no solament dels petits sinó també dels grans. Rec 3, Genesis, Intocable i Los Vengadores són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I per últim, i per acabar, donar-vos una notícia que no deixa de ser interessant. Sembla ser que aquest any, en el Festival de Fantàstic de Sitges, el Brigadoon torna d'allà on no havia tingut que haver sortit mai, dels Jardins del Retiro. El Brigadoon, doncs, estarà ubicat entre els Jardins del Retiro i la Sala d'Actes. En elles hi podreu trobar les botigues, hi podreu trobar tot allò que trobàvem ara repartit un dia en un puesto, altres dies en altre, i que ara últimament estava al Miramar, però que l'any passat ja va passar a la platja Sant Sebastià, ja fora del Miramar. Aquest any torna tot ell al Retiro. No deixa de ser, doncs, una bona notícia per als sitgetans, per al mateix Retiro, de que tindrà de nou l'ambient que tenia que haver tingut i que no tindria que haver deixat mai els seus jardins i el seu cinema, i que sembla ser que això ho ve motivat per motiu de lo que en podríem dir estolviar diners. És, doncs, una bona notícia pels sitgetans que podran gaudir d'aquest Brigadoon al centre mateix de Sitges, i per als que venen de fora, de que només baixar de l'estació ja es trobaran amb aquest Brigadoon. Amb res més que dir-vos adeu i fins la propera setmana.